Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres plujós de 14 de novembre. Avui començarem el repàs a l'actualitat parlant de la tonyina roja i en concret de la reunió d'ICAT que està tenint lloc a Gènova. Va començar el dia 10 i tindrà lloc fins al dia 17 de novembre.
Les notícies que arriben des de Gènova fan preveure un increment progressiu de la quota de captura de tonyina roja del Mediterrani. En la reunió anual de l'ICAT, la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic, que està tenint lloc des de dilluns a la ciutat italiana de Gènova, s'està deixant palès que la comunitat científica, la política i el sector pesquer estan d'acord en una cosa, i és que la recuperació de l'espècie és un fet. Altra cosa és que es posin d'acord en com s'ha de fer, però tot apunta que de cara a la pròxima campanya ja hi haurà un increment de les captures encara per fixar. Cal recordar que des de tots els sectors tonyinaires catalans i espanyols, així com des de les diverses administracions, s'han demanat un increment progressiu de les captures fins a arribar a les 23.500 tones en dues temporades. Ara bé, tot pareix indicar que la comunitat, sempre recelosa amb l'activitat extractiva, podria optar finalment per allargar aquest increment progressiu de les 10.500 tones durant un període de 3 anys, fet que també agradaria al sector. Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Bé, jo crec que s'està treballant força perquè realment s'ampliï, que s'ampliï sense passamos, amb el sentit de que una ampliació de la quota sense que sigui racional pot ser estar dolent pels nostres interessos, perquè pot fer o pot trencar el mercat, hi va haver una davallada important i, per tant, les coses s'han de fer, bueno, jo crec que amb racionalitat. Són molts interessos, hi ha una densitat de reunions entre els uns i els altres molt, molt forta, i bé, esperem que ens en puguem emportar aquest augment de quota, sostenible, diguem-ho així, perquè al final això acabi revertint d'una manera clara el sector tonyiner català i a la vegada també que puguem comptar amb un reparto per tot el que és els arts menors a nivell de Catalunya, perquè també és una de les peticions que nosaltres anem fent.
De fet, un dels temes que ha sortit a les reunions de l'ICAT és l'afectació que té la recuperació de l'estoc i que molts relacionen de manera directa amb la reducció d'altres espècies com la sardina o la cavalla. Una altra cosa serà després com es reparteix l'increment d'aquesta quota entre tots els sectors, el madravés, encerclament, palangrés, esqueviu del Cantàbric o la flota de l'Estret, i si es fa cas o no a la reivindicació del govern de la Generalitat de Catalunya, com hem sentit, d'obrir la quota al sector de les arts menors.
I canviem de qüestió, però també parlem d'una notícia vinculada al municipi, a la Milla de Mar, i parlem de solidaritat, perquè els nens i nenes de la Llar d'Infants Xerinola de la Milla de Mar avui s'han posat ben guapos per a fer-los la foto per al calendari solidari. I és que un any més, després de l'èxit de l'experiència de l'any passat, els nens i nenes, la Llar d'Infants Xerinola, col·laborarà amb la Marató de TV3, que enguany està dedicada a les malalties del cor i que tindrà lloc el 14 de desembre. Escoltem la directora del centre, Cristina Montull.
Sí, el curs passat també vam fer-ho i va tindre molt d'èxit, i llavors doncs vam decidir que aquest curs ho tornaríem a fer, perquè un calendari amb les fotos dels infants fa que els pares els agradi doncs la idea i ho compren, i llavors doncs aconseguim recaudar molts més diners que no pas fent qualsevol altra activitat.
Montull també ha subratllat que aquesta iniciativa també és una manera de mostrar als nens i nenes la importància de la solidaritat. El preu del calendari és de 12,50 € i qui vulgui adquirir-lo l'haurà d'encomanar abans de l'1 de desembre. Per poder encomanar-lo s'haurà d'anar a la Llar d'Infants Xerinola o a través del telèfon al 977 49 37 10 o a través de correu electrònic xerinola@ametllamar.cat. I en la plana territorial, un dia més, parlem del dia del projecte Castor, i amb força, perquè la plataforma del Sénia denunciarà a Europa infraccions de la llei de competència en la compensació pel Castor. La plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia denunciarà a la Comissió Europea infraccions de la llei de competència i una subvenció encoberta, diuen, a una empresa privada per la compensació de 1.350 milions d'euros que ha rebut ja Escal UGS per la renúncia al projecte Castor. La queixa, que també es farà arribar al defensor del poble europeu, vol denunciar l'adjudicació de finançament públic comunitari al projecte sense que se'n tinguessin en compte els riscos, segons la portaveu de la plataforma, Cristina Reverter. L'entitat ha criticat la velocitat del govern espanyol a l'hora d'aprovar la indemnització a la concessionària sense haver-li exigit responsabilitats prèvies. I és que recordem que l'empresa concessionària del magatzem de gas, Escal UGS, ja va cobrar aquests 1.350 milions d'euros d'indemnització acordats pel Consell de Ministres a través d'un real decret. Segons va informar ACS, la companyia que presideix Florentino Pérez i que té més d'un 66% d'Escal UGS a la Comissió Nacional de Mercats i Valors, la compensació va ser abonada el passat dimarts 11 de novembre. I si ara us parlàvem del projecte Castor, un tema que ha protagonitzat moltes portades, ara en parlem d'un altre també bastant concorregut, com és el del caragol Massana. El Departament d'Agricultura ha comunicat als arrossaires, el Delta de l'Ebre, que la inundació amb aigua del mar per combatre la plaga del caragol Massana es restringirà aquesta pròxima campanya als desguassos i finques molt concretes on els propietaris ho sol·licitin. Després que el sector de l'arròs hagués mostrat el seu desacord amb la mesura pels perjudicis que ha ocasionat en la collita d'enguany, la Generalitat assumirà una estratègia de contenció de la plaga mantenint l'assecament dels camps de l'hemidelta esquerre i focalitzant els seus esforços en aturar la proliferació del gasteròpode invasor al riu. La introducció de la gamba que menja els alevins, si es demostra efectiva, es veu que va per a llarg. I arqueòlegs de la Universitat de Barcelona i de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, codirigits per Rafael Jornet, han descobert al jaciment del Coll del Moro, a Gandesa, restes d'un fortí d'època romano-republicana del segle del II al I abans de Crist. Segons els arqueòlegs, el fortí estava probablement lligat a la xarxa militar romana per a la conquesta de la Vall de l'Ebre, que reaprofitava i remonumentalitzava l'antiga torre ibèrica del Coll del Moro. A més, durant la campanya d'excavacions d'enguany, s'han localitzat més vestigis del poblat ibèric, com ara restes de fonaments de les cases i de la trama de carrers, amb un urbanisme complex construït amb terrasses. I la Generalitat, Infosa, empresa que explota les salines de la Trinitat, el Delta de l'Ebre i Endesa, han rubricat un conveni per formalitzar el projecte de soterrament de la línia elèctrica que abasteix l'empresa. L'actuació ha de permetre garantir el subministrament a l'explotació situada a la punta de la Banya, al mateix temps que garantir la integritat dels espais naturals, la seguretat dels usuaris de la platja i les espècies protegides que hi habiten. Amb un cost de 800.000 euros, la meitat a càrrec d'Infosa, un 30% Endesa i un 20% la Generalitat, l'obra, que durarà 4 mesos i havia de començar aquest novembre, s'iniciarà finalment un cop la campanya elèctrica disposi dels permisos. I a continuació els temps de la informació esportiva.
Aquest diumenge a la tarda, a partir de les 4:30, al Camp de la Cala es juga el clàssic territorial, el derbi de la màxima rivalitat entre la Cala i el Perelló. Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, Centre d'Esports El Perelló. Tots dos equips arriben de manera molt diferent en aquest clàssic. Els perellonencs arriben com a tercers a la classificació, a 6 punts del líder, i demostrant que són un dels millors equips de la categoria, tot i haver perdut la segona catalana al final de la temporada passada. Els caleros arriben tercers per la cua, posició de descens i amb irregularitat, no només amb els resultats, sinó també en el joc. Els caleros, però, arriben de sumar un punt important al camp del Mora a la Nova Atlètic, el primer equip que aconsegueix puntuar al camp de l'actual segon classificat. Per tant, en aquest partit, els perellonencs surten com a favorits, tot i que els de l'Ametlla de Mar no es poden permetre el luxe de perdre aquest partit. Necessiten sumar de manera imperiosa. Baltasar Capera, entrenador del primer equip de la Cala, ens defineix quin tipus de formació, quin tipus d'equip és el Perelló que ens visitarà.
A veure, és un derbi i llavors pues, el Perelló ja de per si, en l'entrenador que tinc, el conec, pues, i ja vam estar junts jugant i tot, i a diversos equips han coincidit. Llavors, en l'entrenador que tinc i els jugadors que tinc, pues, és un equip molt guerrer, van molt, al xoc i pressionen molt i no donen cap pilota per perduda, i llavors, pues, degut als dos delanters que tenen, pues, juguen molt per a ells, per a Moedano i Magí. Des de darrere pues, ja juguen un joc més directe, busquen aquests jugadors. També t'he de dir que tenen un número 22, que no sé com li diuen, que porta el número 22 que juga al mig del camp, que és de la part de Tarragona o per allà, no sé, l'han fitxat enguany. I este noi també és l'únic que s'oferix una miqueta a buscar les pilotes al darrere, la vol jugar, és un noi que al mig del camp ho fa bastant bé. I a part de que tenen a Clua també al mig del camp, que entre els dos pues, porten l'equip, no? I detrás pues, ja sabem que està Vicent, que és un gran central, un dels millors de la categoria. Ell vol jugar al Perelló perquè vol, i ja ho veurem. Tinc un equip, un porter bastant bo, l'Andreu S. Vull dir, tinc un equip que el puesto que estan tercers, crec ara, pues és el puesto que es mereixen. Vull dir, és un equip de la categoria bastant fort.
En tot, Baltasar Capera considera que només els val la victòria, que no es poden permetre perdre aquest partit.
No tenim d'altres, nosaltres, si no guanyem, ens faria molt de mal perdre un altre partit i a casa i quedar-nos en 7 punts d'altra vegada, ja et veuries molt malament. Nosaltres no podem perdre aquest partit i hem de sortir a tope i disputar el partit i jugar amb rapidesa i frenar bé les jugades i a última hora llegir bé el passe i si podem definir bé, que és el més difícil del futbol. El més difícil del futbol és això. És definir i elegir l'últim passe bé. Si fem això, doncs el demés, crec que la defensa i això serem ben ficats al puesto i veure, doncs podem aguantar aquests dos puntes i aquest perillós, que són bastant perillosos.
Les espases estan en alt, el partit està obert i mentre uns estan en un bon moment de joc, els altres pues, necessiten imperiosament aquests 3 punts. Per tant, diumenge, 4:30 de la tarda, al camp de la Cala, la Cala Perelló, el clàssic territorial de la màxima rivalitat. Pel que fa a la resta de la jornada, és la següent: Móra Nova Atlètic al Canavé, Horta de Sant Joan, Godall, Sant Jaume d'Enveja, Roquetenc, Batea, Campredó, Ulldecona, Corbera d'Ebre, Santa Bàrbara, Pinell, La Sénia, Ginestà i Aldeana, Flix. Seguint amb la informació esportiva, és moment de repassar la jornada dels equips de futbol base de l'Ametlla de Mar. El juvenil de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar juga aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Ulldecona. Els calerós, amb un sol punt sumat després de les 4 primeres jornades, figuren a la 8a posició de la classificació, mentre que l'Ulldecona és 5è. Amb 6. Pel que fa a la categoria cadet, els de l'Ametlla de Mar reben també aquest diumenge al Camarles a partir de les 12 del migdia aquí a casa. Els caleros són a la 5a posició de la classificació amb 4 punts, mentre que el Camarles és cué amb 0 punts. Baixem a la categoria infantil, perquè l'infantil A de l'Ametlla de Mar jugarà com a anfitrió i rebrà el camp de la Cala aquest dissabte a les 12 a l'Escó B. Els caleros són tercers amb 6 punts a la classificació, l'Escó és 7è amb 3. Repetim, aquest dissabte a les 12. Qui també juga a les 12, i això sí, en diumenge, és l'infantil B, que visita el Móra la Nova Atlètic. Com a visitant, els caleros afrontaran aquest partit des de la 6a posició amb 6 punts. Per la seva part, el Móra la Nova Atlètic és segon per la cua amb un sol punt. I a la categoria Aleví, l'Aleví A de l'Ametlla de Mar, a la primera divisió, jugarà aquí a casa aquest diumenge a les 10:30 del matí davant del Santa Bàrbara. Els Calerós són a la 13a posició, QS a la classificació amb 0 punts després de les 4 primeres jornades. El Santa Bàrbara és 6è amb 6 punts. El partit, recordem, diumenge a les 10:30 del matí. Pel que fa a la categoria Leví, seguim a la segona divisió perquè la Leví B disputarà el seu partit a Ascó, concretament també aquest diumenge a 9:45 del matí, a les 9:45 davant de l'Ascó. Els Calerós són 6ens amb 7 punts, l'Ascó és QE amb 0 punts. Per tant, una gran majoria dels equips federats, exceptuant l'infantil A, juguen en diumenge al matí. Pel que fa als equips no federats, tots juguen amb dissabte, concretament el Benjamí Dorades des de la segona posició de la classificació, però coliderant la classificació amb el Perelló, juga aquest dissabte a les 9:30 del matí amb l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre, que és 11è a la classificació, amb 3 punts d'aquest Benjamí grup 1. Pel que fa a l'equip Benjamí, però del grup 2, els Llobarrets juguen també aquest dissabte a les 10:30 del matí a Tortosa, concretament a l'estadi, i jugaran davant del Col·legi Teresià. Els Llobarrets són quarts amb 6 punts, el Col·legi Teresià és 11è amb 1 punt. També baixem a la categoria prebenjamí. Els Aitonillos, que són co-líders de la seva categoria, són la primera posició, amb 9 punts i una amb l'ampolla, jugaran davant del Campredó. El partit està previst aquí al Camp de la Cala aquest dissabte a les 10:30 del matí. I també aquí a la Cala aquest dissabte i 10:30 del matí, a la mateixa hora, el prebenjamí Llucets rebrà a l'Ebre Escola Esportiva. Els Llucets són 7ens amb 1 punt, l'Ebre Escola Esportiva és 4 amb 6 punts. Fins aquí el repàs a tota la jornada del futbol base de l'Ametlla de Mar. Per últim, per finalitzar la informació esportiva, l'equip de futbol sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar jugarà la quarta jornada del campionat de la Lliga Catalana de Futbol Sala de Segona Divisió aquest dissabte a partir de les 6:30 de la tarda al Poliesportiu Municipal Galetet. El seu rival serà l'equip dels Serveis Avícoles Casals de Tortosa. Els Calerós encetaran la jornada com a líders en solitari amb 7 punts. Els Serveis Avícoles Casals de Tortosa, l'equip tortosí, és 9è a la classificació amb només 3 punts. Per tant, dissabte 6:30 de la tarda, Poliesportiu Municipal, interessant partit de futbol sala de segona divisió de la Lliga Catalana entre la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar i l'equip tortosí dels Serveis Avícoles Casals de Tortosa.
I després de la informació esportiva, repassem l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. Hi haurà increment de les quotes de captura de tonyina roja. Altra cosa és quin increment s'aprovarà i com es produirà aquest increment. Arguments que s'estan debatent en la reunió anual de l'ICAT a Gènova, que tindrà lloc fins al 17 de novembre. Calendari solidari amb la Marató de TV3 des de la llar d'infants Xirinola. Els nens i nenes de la llar avui s'han posat ben guapos per fer les fotos d'aquest calendari per contribuir a la Marató de TV3, que enguany tindrà lloc el 14 de desembre i que es tracta de les malalties del cor. La plataforma del Sénia denunciarà a Europa infraccions a la llei de competència en la compensació del castor. I és que Escal UGS, participada majoritàriament per ACS, ja ha cobrat els 1.350 milions d'euros d'indemnització pel castor. Agricultura restringirà la inundació amb aigua salada per combatre el caragol maçana als desguassos. El departament anuncia que mantindrà l'assecament dels arrossars del Delta de l'Ebre i centrarà els seus esforços a aturar la proliferació de l'invasor al riu. Descobreixen restes d'un fortí romano republicà del segle II primer a l'abans de Crist, al jaciment del Coll de Moro de Gandesa. La Generalitat, Infosa i Endesa rubriquen el conveni per soterrar la línia elèctrica del Trabucador. L'obra, que durarà 4 mesos i havia de començar aquest novembre, s'iniciarà finalment quan la companyia elèctrica disposi dels permisos necessaris. Als esports, el primer equip de la Cala rep el Perelló en el clàssic territorial amb la imperiosa necessitat de la victòria. També hem repassat la jornada de futbol base i també hem parlat de futbol sala, i és que l'equip de futbol sala de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa de l'Ametlla rep al poliesportiu els Serveis Avícoles Casals de Tortosa com a líder. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 14 de novembre. Al control de sons acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs, als esports Francesc Callau. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.